Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimecres 7 d'octubre. Comença un dia més. Constantí Ràdio ha iniciat la nova programació de la temporada 2020-2021. Una temporada més, l'emissora continua apostant per la seva tasca de divulgació de la informació local i comarcal i manté la ciència i el gruix de programació que s'ha anat consolidant al llarg de les darreres temporades amb diverses novetats. Entre aquestes novetats de la nova temporada hi trobem nous espais radiofònics que tenen com a impulsor el protagonista de l'entrevista d'avui, un col·laborador històric d'aquesta emissora. Fins aquest any el podíem escoltar cada dimecres al programa Converses de Cafè, la tertúlia dels dimecres, però avui ens presentarà i ens explicarà quins són aquests nous programes, aquestes noves col·laboracions que prepara per aquesta temporada. Avui a l'entrevista del dia ens acompanya Javier Reynoso. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i cap a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dimecres. Dimecres 7 d'octubre, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui en titular hi llegim: la Covid dispara los gastos de las familias numerosas. Reclaman ayuda para reducir el desembolso en geles hidroalcohólicos y mascarillas. En portada també destacat les obres de la nueva terminal de cruceros en Tarragona avanzan a buen ritmo. Hoy acabará la construcción del último cajón. I en fotografia de portada veiem una de les imatges d'aquestes obres que s'estan fent al port de Tarragona. Seguim amb la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest dimecres, dia 7 d'octubre. Els locals d'oci nocturn poden obrir sense pistes de ball, podran fer-ho fins a les 3 de la matinada amb un aforament del 50% i ocupant les pistes amb taules i cadires, i el públic haurà de dur la mascareta si no està consumint. És la notícia de portada del Més Tarragona, en què també es fa ressò de l'exposició de carbasses al Mercat Central de Reus, que col·labora amb la investigació de malalties mentals. La peça més petita de la mostra té un pes de 170 quilos i la més gran arriba fins als 400 quilos. Com sempre, fem un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, en portada: hotels de Tarragona i Reus pateixen ocupacions del 20%. Restaurants que no tancaven passat l'estiu estan abaixant les persianes per estalviar-se les despeses de l'hivern i així podré obrir l'any vinent. Al Tarragona Digital, un nou jutjat penal i un de social són les necessitats més urgents als jutjats de Reus. Tots dos sectors també reclamen un cinquè jutjat d'instrucció. La manca de recursos humans i tècnics és la llista de signatures pendents. I a l'Infocamp, la graderia de l'Amfiteatre de Tarragona estarà tancada al públic com a mínim un parell d'anys més. El conseller de Patrimoni de la ciutat confia que l'accés a l'arena es pugui reobrir abans del proper estiu. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt Avui. Titular: nou cas a Europa. El Tribunal Constitucional rebutja suspendre la inhabilitació de Quim Torra. En fotografia de portada trobem avui a Tamara Carrasco, que ha estat absolta de tots els càrrecs després de 2 anys i mig, amb el titular al final d'una persecució. A La Vanguardia, el govern central admet que la crisi serà més profunda i eleva la despesa. L'executiu destinarà 70.000 milions més per a la construcció de l'economia, dels quals 27.500 procediran d'Europa. En portada també destacat la Xina: poc virus i molt turisme exterior. La celebració de la Setmana Daurada i la situació controlada de la pandèmia han desfermat un autèntic vendaval de turisme a la Xina, fins al punt que s'ha disparat la venda d'entrades per visitar la Gran Muralla, que és la imatge que trobem avui a la portada de La Vanguardia. A la portada de El Periódico hi trobem a Donald Trump, que es treu la mascareta a l'arribar a la Casa Blanca procedent de l'hospital on va ser ingressat per Covid. El titular és Trump, tossut que tossut, el president minimitza la seva malaltia i augmenta la crisi del coronavirus als Estats Units. És la mateixa fotografia de portada que trobem destacat al diari Ara, 3 dies d'hospital i adeu a la mascareta. En portada també al diari Ara, l'Estat permetrà més despesa per combatre la crisi. El sostre de despesa creix un 53% fins als 196.097 milions per al 2021. L'obertura de l'aixeta pública es basa en els fons europeus antipandèmia. A El País, Sánchez quiere superar la crisis con una subida récord del gasto. Calviño prevé ahora una caída del Producto Interior Bruto del 11,2% este año. A la portada de la ABC, el gobierno abusa de la autorización previa para controlar al rey. Los juristas advierten de que Sánchez vulnera la Constitución al someter la actividad pública de la corona a un refrendo permanente desde la Moncloa. En fotografía hay trobem a Sánchez y Felipe VI que conversan durante la reunión del patronato del Instituto Cervantes, que es va celebrar ahí. Es una fotografía de portada similar a la que trobem avui a La Razón. Y también ens destaca la razón que los presupuestos del gobierno, 240.000 millones de déficit, el techo de gasto récord, llevará el agujero al 11,3% este año y al 7,7% en 2021.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Un cop tancat el mercat de fitxatges, el Barça que ja es prepara per la nova finestra d'aquest mercat de fitxatges de l'hivern, amb novament els dos grans objectius en el punt de mira. D'una banda, Eric García, que és el protagonista de la portada de Mundo Deportivo. Eric, en enero, el Barça ha decidido a ir a por el central del City en el mercado invernal. Buscará un compromiso firme con él para forzar su salida. Y Depay también, si sale un punta. El holandès solo llegarà si hi ha una venda o cessió en la delantera. Al diari Sport, amb aquests dos noms propis també, Memphis Depay i Eric García, fichajes de invierno, el Barça volverá a intentar fichar a Depay y a Eric García cuando se reabra el mercado. El club cree que podrá hacerse con ambos a un precio mucho menor al actual. I a Madrid avui, centrats en el partit entre Portugal i Espanya, aquest duel que enfrontarà avui la selecció encapçalada per Cristiano Ronaldo davant de la selecció espanyola, en la que destaca la figura d'Ansu Fati. Duelo contra la màquina CR7, amistoso, Cristiano 101 goles con la camiseta de su selección. Avui a 3/4 de 9 Portugal-Espanya. També Luka Modric, protagonista de la portada de Marca. Modric acaba contrato en 2021, pero desea seguir dispuesto a bajarse el sueldo para jubilarse en el Madrid. I el diari AS, que parla de mucho más que un amistoso, aquest Portugal-Espanya d'aquest vespre. Cristiano, João Félix, Ramos y Ansu Fati son algunas de las estrellas del duelo entre España y Portugal, vigente campeona de Europa. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimecres 7 d'octubre. Fem una pausa i d'aquí uns moments parlem amb un dels grans protagonistes de la temporada 2020-2021 a Constantí Ràdio, Xavier Reynoso.
Connectem? Fes m'agrada a la nostra pàgina de Facebook i segueix-nos a Twitter amb el nom @ConstantíRàdio.
Estàs cercant feina? Cada dimecres, després de l'informatiu, escolta la Borsa de Treball amb les ofertes laborals de l'Oficina Municipal de Treball de Constantí.
Tresors de la cançó francesa amb Xavier Reynoso. Descobreix cada setmana els cantants més famosos de la cançó francesa i comparteix amb nosaltres les més belles melodies que hagis pogut escoltar. Deixa't seduir per aquests sons màgics que et transportaran al París més bohemi i captivador sense moure't de casa. Escolta Tresors de la cançó francesa els dimecres a les 8 del vespre amb Xavier Reynoso.
Tota la informació local i comarcal la trobaràs a l'informatiu de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i en redifusió a les 3 de la tarda i a les 9 del vespre. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Esteu escoltant Constantí Ràdio.
Constantí Ràdio.
El 97.9 de la FM.
Constantí Ràdio ha iniciat la nova programació de la temporada 2020-2021, amb la qual l'emissora continua apostant per la seva tasca de divulgació de la informació local i comarcal i manté l'essència i el gruix de programació que s'ha anat consolidant al llarg de les darreres temporades amb diverses novetats. Entre les principals novetats que inclou aquesta nova temporada radiofònica hi trobem nous espais que tenen com a impulsor i protagonista a un col·laborador d'aquesta casa que tots coneixeu. Fins aquest any l'escoltàvem cada dimecres al programa Converses de Cafè, la tertúlia dels dimecres, però també des d'aquesta setmana ens presentarà nous programes i noves col·laboracions que avui ens ha vingut a explicar. Tenim amb nosaltres el Xavier Reynoso. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, aquest any doncs, no tindrem la tertúlia, no tindrem l'espai dels dimecres, les converses de cafè que doncs, des de fa moltes temporades ocupaven la franja de tarda dels dimecres. Aquest any hem hagut d'adaptar també la programació, no?, dintre del context de la pandèmia.
Sí, home. D'alguna manera tots ens hem d'anar reinventant, no? Perquè bueno, hi ha la pandèmia i d'alguna manera doncs, s'han de fer coses diferents, no? Perquè és impossible fer ara la tertúlia amb tantes persones aquí dintre. Aleshores, doncs, jo, com que em sentia una miqueta orfe, no? El no poder vindre aquí a la ràdio, doncs vaig pensar que podia fer d'altres coses, no? Mm-hmm. I, per exemple, una d'elles doncs, era un concurs, no? Concurs setmanal, en el qual podia participar-hi tothom i en el qual també incentivàvem d'alguna manera el comerç local. Llavors vaig anar a parlar amb el president de la Unió de Botiguers d'aquí de Constantí i em va dir que sí, que li semblava molt bé la idea i que ell doncs, donaria també, seria portaveu a totes les tendes perquè donessin els regals d'aquest concurs.
Mm-hmm. Ara parlarem d'aquesta secció, que aquesta és una de les seccions que ja aquesta setmana hem pogut escoltar al programa Un dia més de Constantí Ràdio, i després també parlarem d'altres col·laboracions que faràs aquest any, però ara que dèiem el tema de la tertúlia, permetem que els enviï una salutació també a tots els nostres col·laboradors i col·laboradores i dir-los que aquest any doncs, malauradament doncs, no ens podrem veure, però que ens trobem a faltar i els tenim sempre molt presents, i esperem que ben aviat doncs, puguem recuperar aquest programa en què cada setmana doncs, ens trobàvem amb tota aquesta colla de gent. I ara que apuntaves a aquesta novetat, no?, aquest concurs, hem de dir que tu ets la cara visible, d'alguna manera, d'aquesta secció que trobarem al magazín Un dia més. Això es diu El racó de les lletres, l'univers literari, però d'alguna manera també, a banda de la Unió de Botiguers, també és una cosa que lidereu des de l'Associació Literària.
Exacte. Vull dir, això es fa des de l'Associació Literària, I també hi ha la participació de l'Esca Borrassi, que és un altre contertulià molt bo i molt, molt estimat per tots, i d'alguna manera doncs, anirem compaginant. Vull dir, la idea jo la vaig dir en l'Associació Literària i també la van secundar, no? Mm-hmm.
Interessant el fet d'implicar doncs, d'una banda la Unió de Botiguers, de fer visible també els nostres comerços locals i també, evidentment, la tasca que feu des de l'Associació Literària per la gent que encara no sàpiga una mica de què va aquest racó de les lletres, perquè hem pogut anar veient cartells d'aquest concurs a través de les xarxes socials i també a través de diversos comerços del poble, i també aquesta setmana ja heu fet la primera entrega del concurs. Javi, explica'ns de què anirà una mica aquest concurs, bueno, El racó de les lletres.
Aquest concurs es basa principalment en poesies nostres, no? En poesies que la gent pugui anar a consultar d'alguna manera a la biblioteca, en els nostres llibres, els llibres que hi ha a la biblioteca de l'Associació Literària. Aleshores, direm, per exemple, poesies amb frases barrejades, la gent les hauran de compondre, i el que ho adivini, doncs és el que guanya el premi. Entrarà en un sorteig setmanal i llavors se li donarà, haurà d'anar a buscar ell mateix el premi en el comerç corresponent. O sigui que és una cosa fàcil, no? Al mateix temps també farem d'altres coses, no? Evidentment no tots seran frases barrejades. Vull dir, se buscaran paraules d'això, el significat, en fi, una miqueta de tot, però tot basat en les lletres, tot basat en l'escriptura i en les lletres.
La mecànica serà aquesta, vosaltres cada setmana doncs, des del programa Un Dia Més deixareu anar aquesta proposta, no?, a nivell de sempre relacionat amb el món de les lletres, i la gent que vulgui participar ho podrà fer a través de diferents vies.
Sí, podrà fer-ho a través del telèfon d'aquí de la ràdio, del WhatsApp.
El 977... No, perdó.
No, el telèfon del WhatsApp, perquè...
Sí, que si la Noelia me'l pot recordar, doncs el podem recordar als nostres oients. 656-772-209, aquest és el telèfon, el número de WhatsApp de Constantí Ràdio.
Exacte, sí, aquest telèfon està en tots els cartells, Els cartells es van repartir ara fa dos dies i estan gairebé per tot el poble, Vull dir que la gent ho poden llegir allí i tenen tota una setmana per contestar, Vull dir, tota una setmana per contestar. A més, també poden, si no volen fer-ho així a través d'aquest telèfon, del WhatsApp de Constantí Ràdio, també ho poden fer a través del correu electrònic, que és tota la meva figura.
constantiradio@constanti.cat i aquest telèfon, aquest número de WhatsApp, 656-772-209. També recordar que aquests enigmes aquest concurs també a través de les xarxes socials de Constantí Ràdio el podreu trobar i també participar-hi, no?, a través de les nostres xarxes socials de Constantí Ràdio. I aquí és on entra, com dèiem, la participació de la Unió de Botiguers. Entre tots els participants, cada setmana el premi tindrà a veure, no?, amb un producte que anirà relacionat amb un dels comerços, amb un dels establiments adherits a la Unió de Botiguers de Constantí.
Exacte, sí. Tots els participants que hi han volgut col·laborar, doncs ja m'han dit, per exemple, doncs, què et diré jo? Doncs, per exemple, aquí a la pizzeria donaran un vale per un sopar per a dues persones. La companya aquella de la Mel, que viu al costat de casa meva, doncs també ha dit que donaria un pot de mel i un pot de vinagre, no? I etcètera, Vull dir, tots els premis seran diferents, cadascú dona segons la seva voluntat, Però jo crec que és prou interessant de participar-hi, perquè nosaltres hi hem posat molta il·lusió en aquest programa, Espero que surti bé.
Veurem sobretot, i esperem sobretot que hi hagi molta participació per part de la gent, no? Tenint en compte això, que és un programa que neix com una iniciativa que d'alguna manera doncs dona visibilitat a la tasca de l'Associació Literària i també promou el comerç local, que és, crec que, dues coses molt interessants. Aquest programa, com dèiem, s'emetrà dintre del programa Un Dia Més tots els dimarts, Javi, a dos quarts d'una aproximadament.
A dos quarts d'una, sí.
Doncs aquesta és una de les novetats que el Javi Reynoso doncs, encapçala en aquesta nova temporada de la nostra programació, però no, això no queda aquí, perquè també dintre de les novetats d'aquesta temporada 2020-2021 el Javi, que és una persona molt activa, doncs dona també sortida a, diria aquí, a una altra de les teves inquietuds i també de les teves passions.
Sí.
Parlem del programa que també a partir d'aquesta mateixa setmana ja podreu escoltar, que té a veure amb la cançó francesa, de la qual tu ets un gran amant, Javi.
Sí, la cançó francesa se'm va ocórrer perquè... Jo sóc un apassionat de la música, no?, en general, però la música francesa, i com ja és ben sapigut, no?, doncs m'agrada compartir les meves passions amb tota la gent, no?, i aleshores vaig pensar que es podia fer un programa de música i francesa, i al mateix temps, que es dirà Tresors de la cançó francesa, i al mateix temps doncs, comunicar una miqueta amb la gent, diguéssim, dels cantants, alguns secrets dels cantants, les seves biografies, combinar una miqueta la música amb les biografies dels cantants, no? Jo crec que, a veure, aquesta setmana em sembla que gravem el primer, no?
Sí.
Jo crec que podrà quedar prou bé, A veure si també ens escolten la gent.
Doncs aquí... Doncs això, els tresors de la cançó francesa, tindrem els grans noms de la cançó francesa, els noms que tots coneixem, i fins i tot també suposo que hi haurà tresors amagats,
Sí, 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 segur, perquè hi ha cantants francesos doncs, que són molt desconeguts, i que la gent se sorprendran, eh? Sorprendran d'alguna manera, doncs, amb algunes cançons, perquè comencem una miqueta enrere. O sigui, anirem combinant, no? Anirem combinant els anys del principi de la cançó francesa, no? I amb els anys d'ara, no? Uh-huh. O sigui, hi haurà modernitat i hi haurà una miqueta dels cantants d'abans.
Uh-huh. Combinarà aquesta tradició amb les coses més actuals, i com dèiem, no serà un programa només musical, que també ho serà, també podrem escoltar la cançó, sinó que també, doncs, hi haurà molta informació, hi haurà molts secrets amagats dintre d'aquella cançó, dintre del que és la història dels compositors francesos.
Sí.
Eh?
Sí, perquè d'alguna manera això també neix de la meva passió d'això de la música francesa. Neix una miqueta amb les classes que jo donava, no? Aquí al sindicat. Jo, als alumnes, sempre els hi posava una cançó, no? Dels cantants. I llavors, doncs, els hi feia d'alguna manera, els hi feia sentir, per veure si en tenien el significat i tot això. I sé que els agradava molt amb ells. Vull dir, és una manera de comunicar-se amb la gent a través de la música i de les lletres, molt maca, no? I ho he volgut continuar, ja que aquest any no he pogut fer classes ni res, degut a la dichosa pandèmia, no? Amb els alumnes aquests, doncs, de continuar d'alguna manera a través de la ràdio, doncs, aquest projecte meu de divulgar, de fer una mica de divulgació de la música francesa, no?
Doncs els alumnes, que aquest any no podran seguir les classes de francès que des de feia tants anys feia el Javi al Sindicat Agrícola, aquest any, doncs, d'alguna manera també poden seguir el fil a través d'aquest programa, Tresors de la cançó francesa, que s'emetrà...
Sí, el dimecres a les 8 del vespre es farà la... s'emetrà cada setmana, i aquest dimecres serà el primer. Uh-huh.
Que d'entrada, ja per avançar alguna cosa, Javi, que hi podrem escoltar en aquest primer programa d'aquest dimecres.
Sí, hi haurà bastanta variació, però en general, o sigui, se li farà una miqueta, se retrà, o almenys jo vull retre una mica d'homenatge, doncs, a la Julia Crecó, uh-huh, que es va morir ara no fa gaire, sí, i al Charles Aznavour, evidentment, i després, doncs, també hi haurà entrar el Bicó i entrar d'altres artistes bons, no? I acabarem amb un grup que és d'americà, uh-huh, que vaig descobrir no fa gaire, que també canta cançons franceses i ho barreja una miqueta amb d'altres músiques d'ells, no? De jazz i d'això, que us sorprendrà molt, de veritat. Estic segur que us sorprendrà.
Ens estigueu ben atents, eh? Aquest dimecres a les 8 del vespre podeu escoltar aquesta primera entrega dels Tresors de la cançó francesa, evidentment, i com no podia ser d'una altra manera, amb un homenatge a la Juliette Gréco, que, com ara explicava el Javi, ens deixava fa uns dies, i també amb noms clàssics com el de Charles Aznavour i altres sorpreses. Lligat també amb això que comentàvem, aquesta és una altra de les sorpreses que tenim a la programació d'aquesta temporada, i jo crec que una de les grans novetats, diríem, que sobretot per la significació que té el fet de que també serà la primera vegada que s'emetrà aquí a Constantí Ràdio una radionovel·la, que, doncs, crec que això ja té una significació molt especial. I a més també perquè, doncs, aquí has aconseguit, entre cometes, enredar a tota la gent de l'Associació d'Amics del Teatre Les Forques de Constantí,
que
seran els protagonistes d'aquesta radionovel·la, la primera radionovel·la de la història de Constantí Ràdio, i que té a veure amb el darrer llibre que ha publicat el Javi Reynoso, sí, La decisió de Juliet.
Exacte, sí. Mira, això sí que és una cosa que de veritat em feia molta il·lusió, i d'alguna manera s'ha complert, no?, el meu somni, que era escriure un llibre, no?, que és el segon llibre que vaig escriure, i conjuntament amb els alumnes, el primer capítol, que van participar i tot, de La decisió de Juliet, i convertir-ho en una radionovel·la, no?, perquè les radionovel·les, la veritat és que enganxen molt, no?, abans almenys enganxaven molt, i espero que ara també, però gràcies a la col·laboració dels Amics del Teatre, tal com diu el Jordi, dirigits o capitanejats pel Marc Cardó, uh-huh, no? I després a la col·laboració també inestimable del d'això com se'n diu ara, del Sergi Sabater.
Sergi Sabater, sí.
Sí, que ha fet els efectes especials, uh-huh, i hem gravat una miqueta en el seu estudi les coses que aquí potser no haguessin quedat tan bé i tal, i el d'allò, i el Pol Petit també, que és un dels col·laboradors inestimables també, amb la seva música, amb la seva composició, amb la seva banda sonora, en compondre la seva banda sonora, doncs tot això ha fet que es pogués radiar aquesta radionovel·la que encara... Jo encara no està acabada de gravar del tot, eh?
Encara haurem d'esperar per sentir, sí, per sentir la primera entrega, eh?
Sí, 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 haureu d'esperar una miqueta. Imagino que cap allà al novembre o així s'estrenarà. I a més, ja et dic, és una de les coses que em fa molta il·lusió, sobretot perquè és una cosa que tots els guanys de les ventes dels llibres estan destinats, en principi, a una fundació d'Idivell, que es diu Idivell, que està a Bellvitge, i que lluita contra el Parkinson, que és la malaltia que ja sabeu que jo tinc des de fa temps, i em fa molta il·lusió de poder col·laborar, posar el meu granet de sorra, no?, d'alguna manera amb aquesta associació. Vull dir que això és fantàstic, vaja, per mi.
Destacar això, no?, d'una banda, el fet de que per primera vegada s'emetrà una radionovel·la, i també doncs, que és un projecte molt coral, eh? Com dius, compta amb la participació de molta gent. Jo citava a l'Associació d'Amics del Teatre, però evidentment no ens podem oblidar de la gran feinada que fa el Sergi Sabater amb tot el muntatge i tota l'edició.
Sí, home, sí. No, i no solament el Sergi Sabater, sinó us dono les gràcies a vosaltres també per haver-me acollit d'alguna manera, no?, amb aquests estudis d'aquí de Constantí Ràdio, i d'haver-me permès de fer realitat un somni que jo anhelava des de feia molt de temps.
Doncs aquesta serà una de les grans sorpreses de la nova temporada de la programació de Constantí Ràdio, la decisió de Juliet, que tindrà, ja el tenim en llibre, però ara el podrem escoltar també, que amb aquest toc també, doncs, que portarà a l'Associació d'Amics del Teatre de Constantí, que suposo que li donaran doncs vida pròpia, no?, a tots els personatges que formen part en aquesta novel·la. Heu ja fet, com dius, alguna gravació, i com està anant tot plegat, Javi?
Sí, sí, molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé, de veritat. Jo he assistit a totes les gravacions, perquè clar, com autor de llibre, doncs m'agrada sentir-ho, no? I li estan posant molt de sentiment als artistes del teatre, i la veritat és que jo inclús hi ha hagut moments que m'he emocionat i tot sentint la radionovel·la, i espero que els oients també s'emocionin igual que jo, perquè és una història inventada, no és massa, vull dir, no és massa llarga, no? Però només consta de 6 capítols, i jo crec que sí que us agradarà, perquè és una cosa que enganxa des del principi, i és una cosa doncs bastant bonica.
Com dèiem, encara haurem d'esperar una mica per escoltar aquesta radionovel·la, però suposo que l'espera valdrà la pena i serà, i en podrem gaudir tots plegats, com dèiem, suposo que aproximadament a principis del mes de novembre, i amb aquests 6 capítols que constarà la radionovel·la, no?
Sí, espero que sí, Espero que acabem de gravar el novembre, llavors ella haurà de fer el muntatge, no?, i de la música i tot això, i dels efectes especials, però bueno, ara només falten 3 persones per gravar, els altres ja han gravat tots, la narradora, que era l'Elisabet Prats, que la que tenia més feinada, també hi ha fet la seva tasca, i els altres, doncs, tampoc no és un diàleg molt llarg, vull dir, jo crec que a finals d'aquest mes ja estarem,
Sí.
Inclús he enredat la meva dona,
Fins i tot aquí...
o sigui que... I mira que és difícil d'enredar,
Ella? Fins i tot la teva dona la trobarem protagonitzant a un dels personatges
sí, sí, sí.
De la radionovel·la.
Sí.
Doncs aquestes són les novetats que el Javier Reynoso proposa i encapçala en aquesta nova temporada. D'una banda, com dèiem, aquest concurs que podreu escoltar setmanalment dintre del programa Un Dia Més, el racó de les lletres, l'univers literari. Després, doncs, la seva passió musical que es veurà doncs reflexada en aquests tresors de la cançó francesa, i després encara haurem d'esperar una mica, veurem portada a la ràdio la seva novel·la La decisió de Juliet, que és el segon llibre que publicaves després d'aquell Llençols al vent, on recopilaves tota la teva obra.
I
dèiem al principi que ets una persona molt activa, i ens consta que ja en camí ja ve un tercer llibre, Javi.
Sí, està mig empastat, un tercer llibre, doncs, amb les poesies, I aquest llibre també inclourà les converses de cafè. Uh-huh. Tot el que he anat dient jo, totes les meves idees, d'alguna manera, les meves maneres de pensar, els meus sentiments i les meves visions de la política en general i local, i se formarà de tres parts ben diferenciades, no? Com sempre, serà una miqueta així, doncs, la primera seran les últimes poesies que he escrit, la segona serà una miqueta de relats, uh-huh, igual que va fer amb el primer llibre, i la tercera serà això de les converses de cafè, la recopilació del 2015, que és com jo vaig començar aquí a la ràdio a col·laborar a les converses de la tertúlia, fins al 2020.
Totes aquestes reflexions que les veurem, en aquest...
Les veurem plasmades en aquest tercer llibre.
Sí. Que no sé si té títol ja, Javi.
Sí, sí, té títol. Els queixos.
Els queixos. I més o menys la data de publicació...
Jo calculo que cap a principis de l'any que ve, perquè em falta la prologuista, que doncs no dic qui és, perquè serà una sorpresa, és una filòloga molt coneguda aquí a Constantí, i ella és la que em farà la prola, però m'ha dit que fins al Nadal no s'ho pot mirar, llavors ella és la que ha fet retassar una miqueta la publicació del llibre. Calculo que sobretot, que sobre el gener o així, o el febrer, sortirà el llibre.
Molt bé, doncs més novetats literàries en aquest cas amb aquest tercer llibre, que ja té títol Els queixos, i que doncs dona continuïtat a l'obra literària tan fructífera i tan prolífica d'aquests últims anys, Javi.
Sí, bueno, perquè jo d'alguna manera vull dir, el fet de tindre aquesta malaltia que tinc, no?, el Parkinson, vull dir, no sé si aquesta hiperactivitat és deguda amb això o què, però d'alguna manera vull demostrar, doncs, que amb tot això que faig, dels llibres i d'escriure tot això, que els malalts de Parkinson poden fer una vida més o menys normal, no? Vull dir, jo estic operat, evidentment, des de l'any 2019 que em van operar, i d'alguna manera potser no em bellugo tant com al principi, però tinc les meves carències, bueno, ja les heu vist tots, no? Vull dir, no cal dir-les, ni molt menys. Però de totes maneres també voldria fer un incís amb això dels llibres, perquè també vaig col·laborar amb un llibre que avui sortirà online, es presenta online a l'Hospital de Bellvitge.
Sí.
Un llibre que és col·lectiu, que es diu Des de mi habitació, i això em va servir molt de teràpia a mi el dia que estava ingressat allí a Bellvitge, doncs perquè això és una idea d'una infermera d'allí i d'una metgessa que es diu Antonia Crasto, i quan jo vaig arribar allí vaig veure un cartell i posava: si vols escriure un petit relat mentre estàs ingressat aquí, doncs mira, això et distrarà una miqueta de la pressió que tens quan t'han d'operar, evidentment, no?
Aquest és un projecte interessant també perquè, com dius, són tot una sèrie de relats que han nascut en les habitacions d'aquell hospital,
Exacte, sí, sí. Avui a les 4 de la tarda es fa la presentació, però és una presentació online, que ahir jo vaig instal·lar un programa que es diu Zoom en l'ordinador, que a la final es van ser meves, perquè jo d'informàtica en sé molt poc. I gràcies a un amic que tinc allà al costat de veí jove, que em va ajudar una miqueta, i el tinc instal·lat i a punt per veure-ho. No?
Així podràs seguir-ho, sí, còmodament, ja... còmodament des de casa.
Exacte.
Doncs una altra de les col·laboracions i aportacions, en aquest cas, en aquest llibre, en aquest projecte solidari liderat per l'Hospital de Bellvitge, Des de mi habitació, on també hi trobem un dels relats del Javi Reynoso. Javi, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, ja sembla que ja està tot dit, i bueno, espero doncs que sobretot que la il·lusió que hem posat tots amb tots aquests projectes i tots aquests programes doncs sigui corresposa pels oients, no?
Esperem que sigui així. I des de Constantí Ràdio, com sempre, agrair-te una vegada més doncs la teva energia, la teva col·laboració, no?, i les teves ganes sempre de portar coses, de portar idees i de doncs, d'alguna manera ajudar-nos a tirar endavant, no?, en el dia a dia i amb les teves col·laboracions a la nostra programació. El Javier Reynoso, un dels grans protagonistes d'aquesta nova temporada 2020-2021 a Constantí Ràdio, que avui ens ha acompanyat parlant-nos d'aquests nous projectes radiofònics que des d'aquesta setmana ja podeu escoltar tots plegats. Moltíssimes gràcies, Javi, que vagi molt bé.
De res, gràcies a vosaltres.
més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Continguts en xarxa.
Bé, entrem ja directament en aquest espai Fogons i Davantal, un espai en el que des dels estudis de la ràdio doncs, volem que aquesta cuina imaginari doncs, els serveixi per poder l'aplicar a les seves cases i a més doncs, puguem saber un tant més de lo que farem en el dia d'avui. Això ens ajuda a fer si tenim en Ventura aquí a
punt. Molt bé, bon dia.
Què tal,
bon dia
com anem?
Bon dia, Ràdio Tordera.
Preparat?
Sí, preparat.
Sí, preparadíssim.
Sí, preparadíssim.
Avui què farem?
Avui farem cigrons amb ous puixer.
Cigrons amb ous puixer. Cigrons sols o hi posem
alguna altra cosa més? Hi haurà els cigrons,
sí?
Hi ha espinaques, hi ha carxofa, hi ha els ous puixer.
Mare meva.
Que algú, si no es vol, vull dir, emmerdar, ho dic així, amb ous puixer, que hi ha més feina, ho faci amb ous d'usos.
Uh-huh,
i si no vol posar-hi carxofa, que no n'hi posi.
Val, molt bé. Explicarem una miqueta el tema dels cigrons. Els cigrons es diuen localment cigrons. Són les llavors d'una planta de la família de les lleguminoses o fabàcies.
Sí.
I els cigrons són una de les plantes cultivades més antigues que s'han trobat restes
tota la vida
a l'Orient Mitjà.
Tota la vida el cigró, Bueno, ara ja hi ha aquest cigró petit, hi ha tots sistemes. Però tota la vida el cigró, jo me'n recordo, que abans eren petits. Hi havia gana.
Uh-huh.
Però mira si hi havia gana, que eren tan farinoses que es costava menjar el cigró.
Sí, sí, sí.
Pensa que jo el cigró em va consagrar com vaig estar a l'Emili. No, t'ho juro, la veritat.
I com eres més petit, no
t'agradava? Petit no podia ni tragar. No, els cigrons, aquella mongeta, me'n recordo, aquella mongeta vermella, farinosa, allò, mira, t'ho juro, m'atipava i anava al lavabo a tirar-ho per tornar-ho a menjar, perquè no, i mira que havia gana,
I tant. Mira, no saps quants
canvi,
anys...
I en canvi, a veure, la mongeta, el ganxet, tot això, tota la vida m'ha agradat.
Sí, és que sembla mentida que la mongeta del ganxet, qui no li agradi de les llums, és l'única que li agrada.
L'única que li agrada.
Té que es coneix el cigró 7.500 anys. Imagina per on. Imagina't, doncs, quina història que té. I hem d'explicar una miqueta el valor nutritiu, també, que té. 100 grams aporten 360 calories, amb un 20% de proteïnes, un 6,6% de greixos, 130 mil·lígrams de calci, 8 mil·lígrams de ferro i diverses vitamines, com la vitamina B1, vitamina B3, vitamina B9, i es recomana acompanyar amb arròs per la presència
també
de l'aminoàcid limitat anomenat metionina i també de les espinacs, com ara avui ens explicaràs.
Sí.
Doncs vinga, anem a veure els ingredients que
els
tenim.
Ingredients. I farem els cigrons, allò, mig quilo de cigrons, posarem mig quilo d'espinacs, dos escarxofes, ceba, la tomaca, que per fer el sofregit, després, bueno, el sal i tot el que hi hagi de pujar, i, com diguem, els ous, que els ous potser es faran, que s'han de... Ara ho explicaré. Com tens tot això? L'ou potser. O sigui, bueno, anem per dir. Fas el cigró, bullit, i si no, ara, com hi ha això de pot i grillat, també es pot fer.
Uh-huh.
Millor és que si fas bullit de que compres... per dir una mica cosa, per dir, compres aquí a l'agrària, allà on sigui.
Sí. I poses bicarbonat o sal tu per remullar-se el dia abans o què?
Inclús abans feia el dia abans, inclús jo que he viscut tants anys de Caldes i havia posat aigua calenta de
Calde,
que diu que anava molt bé per fer els cigrons. I al final, al cap, jo ho feia amb aigua freda, també normal.
Sí.
Ho he fet amb aigua calenta, i el tenies el dia abans en remull i feies el cigró.
Però hi posaves a sal o bicarbonat? Perquè jo havia vist
també
això.
També una mica bicarbonat.
Bicarbonat.
Sí, una mica bicarbonat. I el bullies, i esclar, ja tenies el cigró fet. Com tens el cigró fet, feies una bona de ceba. Ceba.
Sí, sofregida.
Ceba, sofregit, un bon d'allòs amb tomaca, i després ja hi posaves el cigró, i posaves el cigró a dintre. Posaves una mica de vi blanc o el que sigui per
cobrir-lo.
Per cobrir una mica.
Sí, eh? Molt bé.
L'espinaca bullida també ho podia fer el dia abans bullida, i després escorrida, com estava bullida, les feies jo aquelles boletes, que les promies que tries tota l'aigua.
Ah, val, que quedi sense gota d'aigua, així, no?
Sense gota d'aigua. I després, clar, la tallaves, podies fer-hi, feia una truita, podies fer el que vulguis. La tallaves una mica així, saltejada amb una mica d'all saltejat, i posada a dintre els cigrons,
val,
que neixen
val,
el xup-xup.
Val.
O parell d'escarxofes, si volies posar escarxofes. Parell d'escarxofes, tallades a 8 talls, amb enfarinades i fregides.
Bé.
També li posaves. Si vols, li pots posar, si no, no li pots posar. Va. Si no t'agrada el bolis.
Però l'espinac li recomanes, tu, eh?
L'espinac, sobretot, el cigró amb l'espinac és el que va més bé.
Molt bé.
Després, a part, l'ou poixer. L'ou poixer sempre ja ho he explicat alguna vegada, és amb aigua, sal, vinagre i una mica de llimona. Poses l'ou allà, el tires l'ou allà, i que quedi l'ou bullit, com si fos un ou passat per aigua.
Sí.
Que quedi la llema que es pugui menjar.
Val.
No que quedi dura com un ou dur. Que quedi una...
Que ja la... Així se sentirà quasi al final, no?
No, com ja bull l'aigua, li poses allà, vale, i tu poses l'ou i el bull. Aquell ou, com ja queda tot blanc, que queda com rodó així blanc, no queda com un ou ferrat, queda envoltat, com un bou, com una bola. Aquell ou l'agafes i el poses amb aigua freda, i com està fred, el poses amb un drap i ha corregut allà, l'ou allà a sobre. Que l'ou aquest es posa després, com ja tens el xup-xup del cigrons.
Sí, deu quedar, clar, deu quedar l'embolició parada, no?
Ara.
Clar, molt
queda
bé, molt bé.
Queda com un ou posat per aigua.
Sí, molt bé.
No queda un ou ferrat, esparrafat.
Sí, ara em pensava, jo em pensava això, eh?
No.
Ja m'has vist, tu.
Queda lligat, sigui per la llimona, sigui per la vinagre, queda lligat. I després, esclar, es posa l'ou allà a sobre, que és com una guarnició.
Va.
Que no vols fer això de l'ou, perquè costa més complicat, amb ou dur.
Te fas un llibanda, un
oldu... I no passa res. Molt dur, també ho pots fer molt bé i queda estupendament bo. O sigui, l'espinac, l'escarxofa i l'ou.
I l'ou.
I amb els cigrons.
Escolta'm, Aventura, si el mateix fer com tu dius aquests espinacs i en volem guardar una part per fer una truita, per fer
també
una altra cosa, o podem congelar-lo?
No, sí.
Perquè és més que per congelar...
No, l'espinac el pots congelar molt bé.
Però ha de ser que sigui ben...
No, l'espinac, com ha acabat de bullir, escorregut, i després es agafa i es fa com una bola.
Sí, però ben tret a l'aigua,
sí,
per congelar també?
Sí, ben tret a l'aigua per congelar, sí.
Vale.
I el pots guardar i pots fer una truita endemà, o pots fer amb el que vulguis, com si ho vols fer amb patates.
Sí, patata i
espinac.
Sí.
Queda molt bé.
Molt bé. Eh? Escolta'm, aquests ous puixer que dius tu, perquè són... A tu t'agrada molt fer aquests ous puixer, eh?
Sí, m'agrada molt.
Quina diferència tenen de gust? Els puixer dels ous ferrats, diguem així.
No és ou ferrat, perquè és ferrat, i no és ou dur. És un ou que és bullit, i clar, queda la llema, que és com si fos un ou ferrat.
Sí. Mira, no l'he provat mai, eh? És que em fa interès perquè no l'he provat mai.
Però pensa, és igual. Jo me'n recordo com estàvem als hotels i demano un ou passat per aigua. 2 minuts, no per separega, 4 minuts. O sigui que és el sistema que és com un ou passat per aigua.
És com un ou passat per
aigua. És un ou passat per aigua. I queda molt bé i és molt gustós. Que a vegades l'hem fet, ja ho dic, amb la bechamel
i amb el
formatge i fets del forn.
Sí. Però és que dona la impressió, ara com ho expliques, de que com el trenques i el tires damunt, per exemple, ara d'aquest plat que ens expliques avui, dels cigrons amb espinacs, sembla com el tires, sembla que tingui que quedar tot escampat
allà,
saps?
No.
Allò que dona una miqueta de por.
Això vol dir que tinguis una espàtula i vagis fent així amb l'aigua.
Que vagis tapant.
Que vagis tapant, que queda com... Així és com ovalat.
Sí, està bé.
Com si fos una croqueta grossa. No queda esparramat.
Val.
Que després, amb l'ou, com fem els ous al puixer, s'hi posa la torreta a sota... Bueno, hi ha diferents maneres de fer-ho.
Hem de dir que aquí a Catalunya, el que és en la gastronomia, els espinacs, doncs, també s'utilitzen per fer amanida. No els he provat mai, no sé si tu els has provat, Ventura. Espinacs amb panses i pinyons. També, doncs, s'afregeixen, diu que són molt bons, amb una mica de cansalada.
Cansalada, sí,
senyor. Aquí van fer unes veritats. I aquí em parlen d'unes coques que són tapades. No sé, això, que coi deu ser, si aquestes coques? Deu ser agafar, no sé, farina i alguna
història. Hi ha gent que fan amb espinacs amb les coques, com fan la coca aquella que diuen la coca i hi posen tota classe de verdures, inclús amb anengades.
Que bo.
Sí, que la fan servir per aperitiu.
Ah, està bé.
A la coca, diuen la coca.
Ventura, ho deixem aquí. Un plat quasi de cullera. Avui sí, ja ens portes, que això ja comença a anar bé.
Es pot fer, ja t'ho dic, perdona, es pot fer amb menys, o sigui, amb menys... No compliques la vida amb l'ou. Amb l'ou
puixer o no,
puixer,
no?
Pots fer amb l'ou dur, que és més fàcil.
Sí.
No pots posar, si no t'agrada, l'escarxofa. L'escarxofa tallada, ja ho he dit, a 8 anys.
Sí, però ha de ser molt bona,
i fregida, i queda boníssima.
Molt bé,
és el mateix, a veure, és el mateix que diguessis que fas el plat de Setmana Santa amb el bacallà.
Ah, val, també.
Igual. Pots fer igual amb el bacallà.
Molt bé. Ventura, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bons fogons i bona setmana.
Igualment.
Adéu, bon dia.
Vinga, adéu.
Continguts en xarxa. Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Una mare ofega els seus dos fills a la banyera. Poc després, una escriptora que acaba de ser mare decideix escriure un llibre sobre aquest fet. Aquesta és la base argumental del llibre Les mares no, de Katisha Aguirre, una barreja de thriller, assaig i crònica, però sobretot una reflexió sobre la maternitat. Perquè tenir fills no és un llit de roses, com moltes vegades ens han fet voler creure. Per parlar d'aquest tema, avui hem volgut convidar a la Katisha al programa. Katisha, benvinguda, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Deixa'm preguntar-te si té un punt biogràfic aquesta història, perquè la protagonista de la novel·la és una escriptora que és mare.
Sí, bueno, en ese punto está claro que hay ciertos paralelismos con mi persona y con mi biografía. Y desde luego que si escribí esta novela fue por una experiencia propia, fue por mi propio encuentro con la maternidad, por mi propia transición en convertirme en madre, ¿no? Pero una vez puesta esa base biográfica, entra la ficción y construyo un relato que se aleja bastante de mí en realidad.
Per tant, tu vas sentir com la necessitat de poder parlar d'aquest tema un cop tu havies passat per l'experiència?
Yo creo que todavía hay que hablar en general mucho de la maternidad o de las maternidades, ¿no? Porque es algo que, por un lado, se nos ha dicho cómo tiene que ser y ya viene como impuesto, ¿no? Ya nos dicen qué es una buena madre y quién no lo es, y está la sociedad muy pendiente de marcarte los límites. Y por otro lado se considera algo íntimo, que ocurre de puertas para adentro, doméstico, que por lo tanto no tiene ningún valor, digamos, político o simplemente público, ¿no? Y que por lo tanto nunca se ha hablado realmente en la plaza pública o incluso en la literatura, ¿no? Es todavía relativamente reciente que haya entrado el tema de la maternidad en la literatura, desde el punto de vista de las madres, no desde el punto de vista de un hijo que habla de su madre, ¿no? Que eso también sí que existe. Pero las madres hablando de su propia experiencia, con todos sus matices y con toda su complejidad, es algo bueno, pues que ha ocurrido solo en las últimes dècades.
Després d'aquest llibre, tu personalment, quins valors positius vincularies a la maternitat? I també deixa'm demanar-te si hi ha valors negatius.
Si hay valores negativos, dices, en la
maternidad.
Claro, es que hay de todo. Se trata de una experiencia muy compleja, en la que se mezclan muchísimos sentimientos y muchísimas circunstancias, y por lo tanto el resultado pues puede ser completamente ambivalente, ¿no? Lo que no se nos puede decir es que las cosas son negras o blancas o de una manera o de otra, ¿no? A veces tenemos tendencia a reducir las cosas, a decir esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, cuando realmente la experiencia diaria nos demuestra que, bueno, pues que las cosas son muy complejas y tenemos una mezcla de sentimientos bestiales, ¿no?
I a nivell de valors positius, quins destacaries pel que fa a la maternitat?
Bueno, la maternidad tiene muchísimas cosas positivas. Es una fuente de amor, de ternura, de intimidad con otra persona gigante, ¿no? Por otro lado, también te hace ver el mundo de otra manera. Hay gente a la que le convierte en más solidaria, por ejemplo. Pero también hay gente a la que no. Es que entonces, bueno, depende, ¿no? Depende de la persona y de la experiencia.
¿Tú crees que s'ha sobredimensionat la felicitat associada a la maternitat?
Perdón, si se ha sobredimensionado el
la felicidad qué? Asociada a la maternidad.
No sé si se ha, sí, desde luego que se ha vendido esa propaganda, ¿no? Creo que es simplemente propaganda y es una manera de reducir lo que da la maternidad y es una manera de acabar con el debate o de acabar con la conversación, ¿no? Es decir, se nos dice que la maternidad es el culmen de la mujer y que ahí va a encontrar toda la felicidad y no te salgas de ahí, ¿no? Porque a nada que dices algo que se sale un poco se te echan encima. Eso todavía ocurre hoy en día.
De fet, moltes vegades hem sentit dir que ser mare és l'experiència més important de la vida d'una dona, però quan una dona es converteix en mare, esdevé mare, perd part de la seva pròpia identitat?
A ver, habrá para quien sea su mejor experiencia y habrá para quien no, ¿no? Y habrá mucha gente que lo va a encontrar maravilloso y otra gente a la que no tan maravilloso. Yo creo que simplemente el problema es eso, pues que decimos que es una cosa cuando en realidad puede ser muchas, ¿no? Y luego, claro, llegas a ese momento en tu vida y no te encuentras con lo que esperabas y ahí puede empezar el drama, ¿no? Y lo que comentabas de pérdida de identidad, efectivamente, cuando ya todo el mundo ya solo te ve como madre, ¿no? Y ya todo lo demás parece que se ha perdido, ya no eres nada más que la madre de.
Abans parlàvem d'aquesta barreja d'emocions, no? De sentiments, on tot es mescla i pot ser un còctel explosiu. Aquestes complexitats que tu ens parlaves sobre la maternitat, creus que una d'aquestes complexitats també és el fet de perdre els nervis, no? Potser per desesperació davant dels fills. Creus que entre les mares es comprèn més això?
Hombre, sí, yo creo que sí. Te lleva a muchos extremos a veces y esto es algo que se descubre cuando ya estás ahí, ¿no? Yo me acuerdo de una jefa que tuve cuando tenía 20 años y trabajaba limpiando y nos decía, yo comprendo perfectamente a las madres que matan a sus hijos, ¿no? Por desesperación y porque te llevan al extremo realmente. Y me quedaba espantada. Yo decía, esto que... ¿Qué me está diciendo esta señora? ¿Que está loca o qué, no? Y ahora, desde entonces, desde que soy madre, evidentemente no he llegado a esos extremos ni he tenido ningún impulso de matar a mis hijos, pero no me cuesta tanto imaginar esa situación.
¿Per què creus que les parts més negatives de la maternitat continuen sent avui dia encara una mica tabú, no? O continuen exaltant-nos, per exemple, com aquests comentaris? A les que no són mares, bueno, sobretot, clar.
Sí. Bueno, hay diferentes razones. Una es simplemente que la maternidad está muy asociada al rol de la mujer y que siempre que una mujer quiera salirse de esos roles o quiera, bueno, pues quitarse un poco esa cadena histórica que tiene encima, siempre va a tener una reacción, ¿no? Y luego también creo que hay, bueno, incluso de gente que hoy en día está viviendo la maternidad, se siente muy ofendida si tú le estás diciendo algo que no encaja con su manera de ver la maternidad. No sé si me explico muy bien, pero digamos que sí. La maternidad es algo que te toca muy mucho tu propia identidad y tu manera de ser, y nos cuesta mucho aceptar otro tipo de maternidades, ¿no? Que alguien te diga que no, mira, pues yo no estoy haciendo las cosas como tú, es como, pero ¿cómo puede ser? Si mi manera es la mejor, ¿no? Si yo aquí ya lo he descubierto todo, estoy en plenitud. Y también hay un poco de eso. Es un tema muy íntimo, digamos, que toca mucho la fibra.
Les mares no, és la traducció al català del llibre de Katisha Aguirre. T'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta estoneta i ens hagis ofert aquestes reflexions. Molta sort i una forta abraçada.
Un plaer i fins aviat.
Fins aviat, gràcies. I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dimecres, dia 7 d'octubre. Comencem destacant que a Tarragona, al Palau Firal i de Congressos, podem visitar l'exposició sobre dinosaures que trobarem del 3 al 12 d'octubre. Les entrades es poden comprar anticipadament i tenen un preu únic de 8 euros. Les podeu comprar les entrades per gaudir d'aquesta exposició sobre dinosaures al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. D'altra banda, avui a les 7 a Caixa Fòrum hi ha conferència al final, al més enllà, a càrrec del doctor en egiptologia David Rull, professor de la UAB i de la UOC, divulgador científic i guia d'expedicions. Si anem a Valls, destaquem que la Cambra de Comerç avui a les 7 de la tarda hi ha debat com podem exportar als Estats Units des de Valls. Un debat doncs, que estarà a càrrec dels ponents Josep Maria Rovira, president de la Cambra de Comerç de Valls, Sergi Mestres, del Departament de Comerç Exterior de la Cambra de Comerç de Vall, Ferran Fernández, a Consultoria Política i Públic, i també Carme Mancilla, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. D'altra banda, destaquem que al Museu del Vidre de Vimbodí Poblet hi ha demostracions en directe, demostracions del Museu del Vidre que seran els dimecres, divendres i dissabtes a 9:45 del matí, 10:45, 11:45 i també a 12:45 del migdia. Per poder visitar la col·lecció caldrà presentar l'entrada de la demostració. I acabem destacant que a Cal Bofill, a Torredembarra, podem visitar l'exposició Què en sabem dels mòbils, una mostra que planteja als visitants com els mòbils han canviat el planeta, així com les conseqüències negatives que es deriven de la seva fabricació, ús i residu. Una mostra que es pot visitar, com dèiem, a Cal Bofill, a Torredembarra, de dilluns a divendres, de 10 del matí i fins a les 2 del migdia.
Arribem al final del nostre programa d'avui amb l'agenda cultural. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà, serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.